Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tràgic inici de setmana, els Mossos d'Esquadra investiguen l'assassinat d'un jove d'uns 20 anys a les mans del seu padrastre de prop de 70 anys que després s'ha suïcidat. La parella i mare del jove de 60 anys es troba en estat crític a l'Hospital Taulí de Sabadell després de ser agredida per la seva parella. Bona tarda, els fets han passat a primera hora d'aquest matí a Sentmenat, al Vallès Oriental. Els Mossos d'Esquadra ho investiguen ja com un cas de violència de gènere i estan reunint tota la informació per estudiar si es tracta també d'un cas de violència vicària. Què més podem explicar a aquesta hora, Mar Puerto?
Segons les primeres hipòtesis, un home hauria matat el fill de la seva parella, hauria ferit aquesta i després s'hauria suïcidat. El cos policial ha rebut un avís a les 6:30 del matí informant que hi hauria un home ferit al carrer i en arribar els serveis d'emergència han certificat la seva mort. A prop de la zona, els investigadors han localitzat també a la dona ferida crítica a l'interior d'un immoble i poc més tard el cos sense vida d'un altre home, el que s'hauria suïcidat en una nau industrial. La dona ha estat traslladada a un centre hospitalari i al lloc dels fets s'han desplaçat els Mossos d'Esquadra, la policia local de Sentmenat i el sistema d'emergències mèdiques. L'alcaldessa de Sentmenat, Montserrat Rueda, ha comparegut per donar les primeres explicacions.
Som conscients que, tot i que la investigació continua oberta, podria tractar-se d'un cas de violència masclista i volem deixar clar que aquest Ajuntament manté una postura de tolerància zero davant qualsevol forma de violència. No ens constaven antecedents de violència masclista vinculats a aquesta situació, ni tampoc cap intervenció prèvia dels nostres serveis socials en relació a aquestes persones. La nostra prioritat ara mateix és la recuperació de la dona ferida i dels seus familiars i amistats, amb qui també hem estat acompanyant-los tot el matí.
Ara hi ha una investigació oberta per esclarir els fets i en les properes hores s'anunciarà quan es portarà a terme el primer gest institucional de rebuig als fets amb el corresponent minut de silenci.
Sobre aquest tràgic succés, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat fa uns moments que hi ha una investigació criminal oberta i des de Mossos no poden fer cap conclusió fins que no estigui finalitzada aquesta investigació. Ho ha dit aquest matí a Manlleu, on he inaugurat una comissaria de la policia local. És un fet fatídic i hem de respectar els protocols dels Mossos a l'hora de determinar les causes i també hem de respectar la investigació, ha afegit la titular d'Interior, Núria Parlon. Obrim ara ja l'àrea de serveis. Ho fem parlant del temps, un temps que ha començat amb un ambient força suau arreu de Catalunya després d'una nit que ha estat tropical a molts punts, i aquest migdia els termòmetres no s'han enfilat ja tant com ahir. Baixa de manera més accentuada les temperatures a les comarques d'interior, comarques de Lleida i punts també de les comarques de Girona. A la resta, el descens no serà tan marcat. De cara a aquesta tarda, primera hora d'aquesta tarda, poden haver-hi alguns xàfecs concentrats sobretot al voltant del Ripollès, Garrotxa i també a l'Empordà. Localment poden descarregar amb ganes i també amb tempesta, i calamars. En principi no repetiran les pedregades del cap de setmana, que han estat especialment intenses a la comarca de la Garrotxa. A la resta de Catalunya a la tarda hi farà molt més sol. Sàpiguem ja com està la xarxa viària avui amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la C32 a l'altura de Mataró, on s'ha accidentat un camió que transportava ferralla, i en aquests moments un carril tallat en cada sentit, un carril tallat en sentit Barcelona, a l'altura de Mataró, com dèiem, i un carril tallat en sentit Girona, on provoca 2 quilòmetres de retencions. També destaquem en aquests moments, pel que fa als principals accessos a Barcelona, retencions a l'autovia 2 a l'altura de Sant Joan d'Espí per un vehicle avariat que ocupa el voral d'entrada a la capital catalana, i pel que fa a les rondes, observem per càmeres aturades a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària, sentit Llobregat, i també aturades a la ronda a dalt, a la B20, a l'altura de Vall d'Hebron, en un tram de 4 quilòmetres en sentit Trinitat. Acabarem situats a l'eix transversal, a l'altura d'Arbúcies, hi ha un camió avariat que talla un carril de la calçada en sentit Lleida i també provoca intensitat. De moment això és tot, molt bona tarda.
Gràcies, Fina. Pel que fa referència al transport públic, hi ha un dia més problemes a Rodalies, està tallada la circulació ferroviària entre Cerdanyola i Montcada i Bifurcació arran d'una incidència que hi ha en aquesta estació. Montcada i Bifurcació afecta, atenció, usuaris de les línies R4 i línia R7.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara et vull explicar com afecta als estudiants universitaris catalans la croada de Donald Trump contra les universitats. El Sergi Tor ha fet aquest matí una radiografia dels joves catalans pendents del president dels Estats Units per obtenir el visat per estudiar doncs, en aquell país. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Doncs crec que són uns 200 universitaris de la Pompeu i de la Politècnica de Catalunya amb ganes d'ampliar la seva formació als Estats Units, però estan a l'espera de veure si el president Trump se li gira la truita i torna a acceptar estudiants estrangers, oi?
Sí, a dia d'avui estan pendents d'aquest obligatori visat per poder entrar als Estats Units. El problema és que l'administració Trump ha suspès les entrevistes a ambaixades i consulats per renovar, en aquest cas, el que consideren els criteris d'aquesta entrada. El pretext de Trump és la seguretat nacional. Però, clar, és un criteri ple d'ambigüitat i de subjectivitat que preocupa als aspirants. A dia d'avui hi ha 217 estudiants a Catalunya pendents d'aquesta entrevista avui suspesa. És el cas de la Laia, que cursa el grau de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Pompeu Fabra i que ara vol marxar a l'agost al desembre d'Erasmus a Boston, fins al mes de desembre. Ha pagat ja 4.000 euros i de cop i volta la reunió final ha desaparegut de l'agenda.
Clar, jo tinc els vols, tinc l'apartament pagat, gairebé pagat, ja gairebé no he marxat i he pagat ja 4.000 euros igual, que és diners que m'he guanyat jo treballant i amb molt esforç familiar també. Aleshores, clar, és com ho tinc tot pagat i què passa si ara no puc anar per qualsevol d'aquestes, per la situació que s'està creant. Llavors, clar, és com, és el meu futur també, és una cosa que porto esperant molt de temps.
Clar, es porta esperant molt de temps. En la seva veu denota aquesta inquietud i l'angoixa. La Laia confia, en declaracions de l'Agència Catalana de Notícies, que tot s'acabi arreglant i explica on té el problema actual.
Vaig començar el procés a principis de maig, o sigui, fa gairebé un mes, i justament no, he tingut un problema, que jo vaig fer el pagament i m'ho han cobrat i tot, llavors, si no, a la web no surt, aleshores, clar, porto 3 setmanes en el procés de que em responguin els correus, tal, i encara no ho han solucionat.
I és que tot ha estat, a Carles, també una qüestió de calendari i, per tant, de sort. És el cas de la Jana, estudiant de segon any de Global Studies a la Universitat de Pompeu Fabra, que marxa a la Universitat de New York, comença el 18 d'agost. I la Jana ens ha dit aquí a migdia de COPE Catalunya que ja va tenir sort que li van donar la cita de la reunió abans de la suspensió per renovar els criteris.
He tingut molta sort perquè vaig demanar l'entrevista a l'ambaixada fa ja 2 setmanes i quan entrem va canviar la política no em va afectar perquè ja la tenia apuntada. Llavors vaig anar la setmana passada a Madrid, em van fer l'entrevista, superfàcil, i ja tinc el visat acceptat. He tingut molta sort i en teoria puc marxar. Jo anava superespantada i que, en el meu cas va ser superràpid, només els va mirar els meus papers, i va de no sé què, i ja està, i va dir, ah, ok, so have fun in New York. Vull dir que no em van preguntar res estrany.
La gent ens confirma que va ser una entrevista molt ràpida. Això és el que vol canviar ara. Hores d'ara, l'administració Trump enduria aquests criteris. Continuar els estudis als Estats Units és una opció per a centenars d'estudiants catalans universitaris. En l'últim curs, un total de 8.842 estudiants de tota Espanya van anar als Estats Units. Representen únicament el 0,8% del total d'estudiants internacionals a les universitats americanes. Ara amb Trump potser serà més difícil. Per cert, Espanya és la tercera destinació preferida dels estudiants dels Estats Units, només per darrere d'Itàlia i el Regne Unit.
Molt bé, Sergi, no marxis perquè crec que ja tens les primeres reaccions de la notícia política judicial d'aquest matí de dilluns. La fiscalia del TSJ s'oposa a l'indult per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. El Ministeri Públic sosté que Borràs pot tornar a reproduir conductes d'abús de poder i d'afavorir un amic, ara com a professora de la Universitat de Barcelona. La també expresidenta de Junts va ser condemnada, recordem, a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat de document oficial per la contractació il·legal quan dirigia la institució de les lletres catalanes. La pena de 4 anys i mig de presó està suspesa, recordem-ho, mentre el govern central decideix sobre 2 peticions de perdó. Aviam, Sergi, quina lectura fan aquest matí des de Junts?
Doncs des de Junts han recuperat aquest matí el llenguatge més victimista i alhora acusatori sense proves cap a la justícia. L'acusen de fanatisme polític i de que és un cas de l'ofer de manual contra Laura Borràs. Borràs. Recordem que la paraula que ha estat utilitzada, l'afer, en política designa l'ús de procediments jurídics en fins de persecució política, desacreditació o destrucció de la imatge pública d'un adversari polític. Així, per Junts per Catalunya, la confessió judicial de l'empresari Isaías Herrero, que va admetre que tenia un contracte de treball encobert i que va pactar amb Laura Borràs, quan ella era, en aquest cas, la directora de la institució de Lletres Catalanes, contractes menors de 18.000 euros que havien d'anar acompanyats de 3 pressupostos falsificats per guanyar sempre el de Herrero, forma part d'aquesta campanya política amb l'utilització de la justícia per desacreditar la presidenta de Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Arriu, ataca a Fiscalia per negar la petició d'indult a Laura Borràs per falta de penediment de la condemnada.
Estem davant d'un nou episodi més d'aquesta dinàmica de rebel·lia que els comentava ara, de fanatisme polític que està instal·lat des de fa temps una part de la judicatura espanyola, i hem dit des del primer dia que estem davant d'un cas de lawfer, de manual, i per això volem expressar tot el nostre suport a la presidenta Borràs i rebuig aquesta decisió.
Per tant, Junts, amb aquest llenguatge victimista i alhora acusatori. Per cert que Borràs va adjudicar a Herrero un total de 18 contractes per un import de 336.000 euros entre 2013 i 2017, segons la sentència judicial.
Gràcies, Sergi. Després de mesos de sequera extrema i embassaments buits, les pluges dels darrers mesos, han transformat radicalment el paisatge i també el tipus de turisme que s'hi practiquen, aquests embassaments. Allà on abans hi havia terres escardades i restes de pobles submergits que emergien de l'aigua, ara tornen a aparèixer llacs plens d'activitats aquàtiques i visitants amb ganes de gaudir de la natura. Durant la sequera, molts pantans s'havien convertit en destinacions del que s'ha anomenat turisme de sequera, amb persones que s'hi acostaven per veure el que normalment està ocult sota l'aigua, antigues esglésies, cases, ponts. Ara, amb la recuperació dels nivells d'aigua, tornem a parlar del turisme aquàtic. La major part dels embassaments catalans, com el de Sau o el de Rial, recuperen l'atractiu i la vida, i també els negocis locals que havien patit de la manca de visitants, doncs a partir d'ara comencen a respirar una mica alleugerits. Aquesta transició demostra com el turisme rural i de natura s'adapta a les condicions climàtiques, tot i que també posa de manifest la fragilitat de tot l'entorn. Ara més que mai cal apostar, doncs, per un turisme sostenible i molt respectuós amb l'aigua. Ho hem parlat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb la Mariona Martí, que és presidenta de l'Associació d'Activitats Nàutiques en Aigües Interiors. Amb ell ha estat el Ricard Álvarez.
Després de diversos anys marcats per la sequera, els embassaments catalans han recuperat un nivell òptim amb una mitjana del 80% de capacitat. Una dada que suposa un respir per a les empreses que viuen del turisme nàutic a les aigües interiors.
Estem molt contents de tornar a la normalitat, que era la que vivíem des de feia molts anys. I, de fet, bueno, amb precaució, diguéssim, una mica alerta, perquè tampoc sabem si, no, si això es pot tornar a repetir, si és cíclic, però amb prudència, però bé, molt, molt contents.
La recuperació dels nivells ha permès reactivar un ampli ventall d'activitats, des de les rutes amb caia, copa del surf, fins a l'esquí aquàtic, les sortides amb barca o el senderisme. No obstant això, els efectes de la sequera han estat devastadors durant aquests darrers 3 anys.
Ha afectat moltíssim, d'una manera molt, molt directa. Segurament no és prou visible, perquè som petites empreses, la majoria de nosaltres, que treballem per temporades, diguéssim. Depenem totalment de la temporalitat i de la meteorologia. Clar. Llavors, doncs, hi ha hagut una mica de tot. Hi ha hagut moltes empreses que han hagut de tancar, moltes empreses hem hagut de reduir personal, diguéssim, que teníem. Podíem ser 10 o 12 treballant i passàvem a ser 2, 3.
Ara, el sector busca més coordinació amb les administracions com l'Agència Catalana de l'Aigua o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per no quedar tan exposats als canvis sobtats del clima i garantir una mínima estabilitat en l'activitat.
De fet, portem 2 caps de setmana i els que vam obrir per Setmana Santa i el pont de l'1 de maig també. Hi ha com una eufòria continguda, jo crec. També hem de pensar que ens va agafar tot just després del Covid, va ser quan va començar com a minvar els nivells. Llavors jo crec que s'ajunten tot un seguit de condicions
Amb els embassaments plens, el turisme fluvial s'ha reactivat amb força aquest mes de maig, coincidint amb el bon temps i els primers ponts festius, una oportunitat per reconnectar amb el patrimoni natural i revitalitzar un sector clau per a moltes economies locals.
Doncs estem parlant de com els pantans estan agafant nivell després de la gran quantitat de pluja que hem tingut, però d'altres pantans doncs, i embassaments doncs, encara els hi està costant molt perquè van caure molt i molt a baix. Per exemple, és el cas de l'embassament dels Guiamets. Allí tenen l'activitat una empresa que es diu Servicaiac. La Violeta Castellví és la propietària d'aquesta empresa. Violeta, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, crec que encara el nivell de l'aigua no és el més propici perquè pugui recuperar l'activitat, no? O què? Com està la situació a dia d'avui?
No, la veritat és que durant tot l'any ha plogut bastant i per la terra ha anat molt bé, però el pantà es va recuperar poquet. De fet, crec que només va arribar a un 23%. Mhm. 22-23%, però clar, aquí perquè puguem engegar l'activitat necessitem un mínim d'un 50%.
Ja, yeah. I déu-n'hi-do el que falta encara, doncs, hauria de ploure molt i molt. I...
Sí.
No? Molt bé, escolta, com vosaltres, clar, sou dels que heu patit més aquest llarg episodi de sequera que ha tingut Catalunya, han estat 3 anys molt crítics, anem pel quart. Durant aquests anys he hagut de tancar, no? Violeta, m'imagino com ho heu fet, aviam, explica'ns.
Sí, exacte. La nostra empresa era una empresa de temporada, solíem obrir sobre Setmana Santa fins a l'octubre, fins a final d'octubre. Mm-hmm. Llavors, doncs, aquest estiu, és a dir, aquesta temporada és la quarta temporada que no podem obrir.
Molt. I quin plantejament teniu de cara a aquests pròxims mesos, Violeta?
Bueno, pues plantejament no en podem fer cap, ja. És a dir, el pantà pogut, està al nivell que està.
No he pogut diversificar l'activitat de cap de les altres maneres, vull trobar una alternativa mentre el pantà no tingui el nivell que tu ens comentaves.
No. Mm. No, perquè el centre el tenim aquí i, i no, aviam...
Sí.
El nivell de l'aigua ha de ser suficient com per poder entrar a l'aigua amb seguretat, llavors... Aquest nivell que tenim ara del 20% no permet entrar amb seguretat, per tant no podem obrir. Mm-hmm. I bueno, de fet està al 23%, però està baixant cada dia, perquè al final és un embassament que és per rec, i llavors ara ja s'està regant, per tant es nota cada dia que va baixant el nivell.
Han estat 3 anys, anem per el quart any ja de sense poder treballar. Quines han estat les principals dificultats per mantenir el negoci actiu durant aquest període? Què ha hagut de fer? M'imagino que prescindir de personal, manca d'ingressos, moltes despeses, pocs ingressos, com et deia... Com us ho heu fet?
Aviam, sí, nosaltres érem una empresa de temporada, obríem i tancàvem els mesos d'activitat. Llavors, la resta de l'any estem tancats. Per tant, durant aquests 3 anys, 4, diguéssim, que ja és el quart, no hem pogut engegar l'activitat, no hem pogut obrir. Per tant, no hem pogut donar treballadors d'alta i les despeses segueixen sent, perquè al final el manteniment del centre, el manteniment de l'espai hi continua sent. Però el que no hi ha són els ingressos.
Clar, bé, ingressos. Heu rebut algun tipus de suport institucional o ajut públic durant aquests anys de sequera que
no.
Han estat d'usos i suposo que encara ho seran?
Cap.
Cap. Mm. Suposo que heu tocat a la porta, heu reclamat alguna subvenció, algun ajut, no?
Sí, exacte. Sí. Bueno... S'estan movent cosetes perquè el pantà pugui continuar mantenint-se viu, no? Mm-hmm. Però com ja he comentat abans, és un pantà de rec. El principal objectiu és assegurar el rec de les terres i el que som les activitats turístiques pues, queden en un últim pla. I no estan massa contemplades.
Mm-hmm. Tu creus que s'haurien d'impulsar algun tipus de mesures per poder protegir doncs, empreses com la vostra, que us dediqueu al turisme nàutic, davant de futures sequeres com les que hem tingut i que vosaltres encara esteu patint, Violeta, o què?
Sí, estaria bé, però ja no com el sector nàutic, sinó com a comarca. Som una comarca, al Priorat, on sí que hi ha molt de turisme, sobretot en el turisme enfocat al vi, però tenim molt poc turisme familiar i llavors crec que és necessari per donar aquesta empenta al turisme familiar de la comarca. O sigui, som 3 empreses d'activitats de turisme familiar i de les 3, 2, un és el Pantà dels Guiamets, l'altre el Pantà de Siurana i porten 3 anys tancades.
Clar.
Amb la qual cosa és més per impulsar aquest turisme familiar com a benefici de tota la comarca, que no pas com a les activitats aquàtiques que puguem tindre.
Portava molts anys, o porta molts anys, en funcionament la teva empresa, tot i que ara la tingueu, podríem dir, aparcada, perquè no hi ha negoci.
Nosaltres, si no recordo malament, vam poder obrir durant 11 anys.
Bueno. No està malament.
Després, sí, 11 anys consecutius.
Després va arribar la sequera i es va estroncar tot el negoci. Doncs, Violeta Castellví, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Espero i desitjo que plogui, que amb ganes, almenys a la zona del Priorat, que necessitem molta aigua, que els pantans recuperin sí. El nivell fins a arribar a aquest 50%. Us queda molt, eh? Esteu al 24%, no, els Guiamets?
Em vam arribar al 23 i ja estem baixant, sí.
Esteu baixant, va. Violeta, moltíssimes gràcies per atendre's, moltíssima sort i que vagi tot molt bé, eh? I ànims.
A vosaltres, moltes gràcies.
Doncs la desitgem el millor per la Violeta i el seu negoci, aviam si plou, almenys en aquella zona del Priorat, com dèiem ara mateix, i el pantàguet dels Guiamets s'omple una mica més i poden obrir el negoci, tot i que ha de ploure molt i molt fins a arribar a aquell mínim del 50% que ens comentava ara mateix. Continuem abans, però, atenció, molta atenció aquest dimecres, no? Perquè Protecció Civil de la Generalitat farà aquell dia, el dimecres al matí, un nou simulacre d'alerta per risc químic, en aquest cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, i que afectarà ni més ni menys que 500.000 de persones. A les 10 del matí s'enviaran els primers avisos als telèfons mòbils i després sonaran 50 sirenes a zones properes a indústries químiques de 22 municipis. El simulacre afectarà la zona franca i el port de Barcelona, un 25% de l'Hospitalet i bona part del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Com sempre, la recomanació és confinar-se al lloc més proper possible. Això serà, recordem-ho, dimecres a les 10 del matí, aquest simulacre de risc químic en 22 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona amb 500.000 de persones afectades. Fem ara una pausa per publicitat i després escoltem com les entitats constitucionalistes denuncien que Salvador Illa margina més el castellà que Pere Aragonès. 2 minuts i tots els detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Halcón de día, lobo de noche. Para estar siempre juntos,
jamás rozan sus carnes,
y eternamente separados,
mientras el sol se levanta y se ponga.
Lady Halcón.
Estas son cosas mágicas, inexplicables.
El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro, que cuenta con más de 30.000 convenios con empresas y un 93,5% de empleabilidad. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque favorito de los españoles, Puy du Fou, España. Grandiosos y emocionantes espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único. El plan perfecto para toda la familia. Este jueves, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Impulso Ciudadano lamenta que el govern de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant hagi donat llum verda a no emetre ni un sol anunci en castellà de la campanya al govern de tots, mentre que el republicà Pere Aragonès ho va disfressar una mica, diuen, destinant a aquesta llengua al 0,59% només. Ho ha seguit aquest tema la Iolanda Canales.
En canvi, el govern de Salvador Illa sí s'ha gastat 1,7 milions d'euros, una mica més, en la campanya en català i 990 euros en aranès. Una campanya que es diu El govern de tothom i que pretén publicitar les prioritats de la Generalitat en diferents àmbits, com el de la seguretat, la sanitat, l'educació o l'habitatge. Govern de tothom, excepte el dels castellanoparlants, perquè, tal com denuncia Impulso Ciudadano, ni un euro ha anat a parar aquesta campanya a fer-la en castellà, i això que és la llengua majoritària dels catalans. El president de l'entitat, José Domingo, troba que és cínic que la Generalitat parli de tothom quan és evident, almenys en l'àmbit lingüístic, que no és així.
Todo ese dinero no se ha destinado ni un euro a hacer la campaña en castellano. Cero euros. Esto excluye claramente el castellano como lengua de publicidad institucional por parte de la Generalitat y demuestra que, desde luego, no es un gobierno que trabaje o informe a la mayoría de los catalanes, que debemos recordar que son de lengua castellana. A Impulso Ciudadano nos ha parecido especialmente escandaloso este dato.
Des d'Impulso Ciudadano recorden que aquest tipus de decisions van en la línia de la política lingüística que han aplicat els anteriors governs independentistes de la Generalitat i apunten que l'actual executiu del PSC treballa per a una societat monolingüe i desconnectada de la realitat.
Gràcies, Yolanda. Tot i tenir un gran impacte en la salut i el benestar de les dones, la menopausa continua sent un tema invisibilitzat en l'àmbit laboral. Segons un estudi, la menopausa en el treball impulsat per l'EADA Business School, gairebé un 93,5% de les dones entre 45 i 58 anys presenta almenys un símptoma com cansament, insomni o ansietat. Tot i això, el 82% no han faltat mai a la feina per aquests motius, malgrat la seva implicació, només un 5% de les empreses ofereix algun tipus de suport específic. La falta de flexibilitat, com el teletreball o l'adaptació horària, agreuja encara més aquesta situació. La meitat de les dones enquestades admeten haver-se plantejat deixar la feina. Apostar pel benestar de les treballadores és clau per retenir talent i garantir entorns laborables molt més saludables. Ho ha explicat aquest matí Herrera en COPE Catalunya i Andorra, Aline Massuda, que és investigadora i que ha liderat aquest estudi que coneix també la Yolanda Canales.
I això, segons ens ha dit l'Aline, que ara les coses han canviat una mica, que ja hi ha més veus que parlen obertament d'aquesta etapa de la menopausa i cares conegudes, com Michelle Obama o Penélope Cruz. Però amb tot, hi ha poc coneixement i també hi ha poca conscienciació. I això es demostra en el fet que són pocs també els que coneixen que 6 o 7 anys abans que arribi la menopausa pròpiament ja hi ha alguns símptomes relacionats. En tot cas, ja ho apuntaves abans. Un 93,5% de les dones enquestades té com a mínim un símptoma, però també és cert que hi ha qui pateix algun de molt greu i d'altres que pràcticament no noten res. I de quins símptomes parlem? De cansament, problemes de son o molèsties musculars, i això té implicació amb la feina. Però, amb tot, les dones, en bona mesura, decideixen continuar en el seu lloc de feina.
A pesar de todo esto, el 71% de las mujeres mantienen su implicación laboral y un 82% nunca se ha ausentado por esos síntomas. Pero sí que es verdad que casi, más de la mitad han pensado en dejar el trabajo. O sea, hay un peligro de perder buen talento.
I per part de les empreses, només un 5% ofereix un suport específic. Segons la línia Massuda, s'ha lluitat molt per la conciliació de la vida laboral i familiar, però potser no s'han tingut en compte aspectes relacionats amb la salut i especialment amb la salut de les dones a partir dels 45 anys. I tard o d'hora, afegeix, això canviarà.
Luchamos por la conciliación en el momento, ¿no? Entonces, olvidamos de, por ejemplo, otros aspectos de la conciliación, que es la salud, ¿no? Temas de las mujeres entre 45 y 55 años, también de lo cuidado de los mayores. Entonces yo creo que las empresas van un poco por detrás en el tema de la menopausa por eso.
I canviarà parlant d'aquesta qüestió amb informació i més conscienciació i que una dona, per exemple, es trobi còmoda parlant d'aquesta qüestió dins l'àmbit laboral. Per això diu que cal un canvi cultural.
Y con el cambio cultural vendrá un cambio de reglamento, ¿no? Yo creo que hay que empezar con la concientización de hablar de ese tema, de fomentar comentar estudios como este y tantos estudios a nivel social, pero también estudios a nivel de medicina que nos puedan ayudar, porque la conclusión es que esa es una etapa donde muchas mujeres pueden vivir muy bien produciendo al máximo en un entorno donde es un entorno donde haya más conocimiento y haya una cultura inclusiva y empática.
Entre les mesures més valorades per les treballadores per afrontar aquesta etapa hi ha la flexibilitat horària, els tallers informatius i també el teletreball.
Doctora Gemma Parramó, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ella és psiquiatra de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Estem parlant avui aquí a COPE Catalunya i Andorra de com afecta la menopàusia a les dones, en el món del treball també, en el món laboral i també a la salut física i mental. D'aquesta qüestió, doctora, què poden fer les dones per preparar-se per aquest període important a la vida des del punt de vista físic i sobretot mental que coneix molt bé vostè?
Bé. Aviam, la menopausa és un període que moltes vegades la dona està avisada, no? Com si hagués de sempre haver-hi doncs, problemes importants. I la majoria de vegades no és així. Probablement és un període, no?, que pot ser més o menys difícil, no?, per una dona, però en general no hem d'esperar que hi hagin problemes greus. I el que ha de fer una dona en aquest període és el mateix que faria al llarg de la vida, no? Cuidar-se des de aspectes tan físics, no? Com també mentals. I com ho fem això, no? Doncs, tenint una bona salut, no? Uh-huh. I aquesta bona salut la tenim si fem activitat física, si tenim activitats gratificants, si tenim també els nostres moments, no? Per gaudir, no? De coses que ens agraden fer. I a més, doncs, si tenim un bon recolzament per part de l'entorn, no? No és que haguem de fer coses especials diferents que no faríem en altres moments de la vida.
De la vida. Els símptomes, doctora, quan comencen?
Bueno, poden començar molt aviat. De fet, hi ha un percentatge de dones que sabem que tenen més sensibilitat als canvis hormonals, mm-hmm. I això ho sabem doncs, perquè en altres períodes de la vida, no?, en què també hi ha canvis hormonals importants, doncs, han pogut tenir doncs, alguna sintomatologia, que ja repeteixo, sempre la majoria de vegades és sintomatologia lleu, que no tenim per què ser-ne, identificar-ho molt, ni tampoc ser incapacitant. Llavors, doncs, clar, el declivi, no?, hormonal pot arribar a començar fins i tot 10 anys abans de que perdem totalment la menstruació. No, llavors, doncs, hi ha dones que són més sensibles i poden començar a notar alguns símptomes, mm-hmm. I d'altres que no notaran cap símptoma i alguns, doncs, que, i algunes sí que un parell d'anys abans, no?, sí. Doncs, poden ser més intensos, no? Mm-hmm. Que gairebé tothom, no?, doncs, el que nota és els trastorns del son, l'insomni, mm-hmm. No? Que sí que amb aquests canvis hormonals, doncs sí que qui més qui menys doncs, s'ho pot sentir.
La irritabilitat també és un símptoma, doctora, o què?
Sí, també és molt característica la irritabilitat en aquests períodes de canvis hormonals. Per exemple, moltes vegades en el postpart, no? Més que a vegades referir-nos, no? Doncs un baix estat d'ànim ens poden manifestar una irritabilitat, o fins i tot en el període premenstrual, no? El període premenstrual, de fet, ja parlem de la disfòria premenstrual, no? Que és la irritabilitat, no? Doncs aquesta irritabilitat probablement tenim més sensibilitat de tenir-la en aquests períodes de canvis hormonals.
Tinc una xifra aquí, doctora, m'agradaria que me la confirmés i si és així, quina valoració em fa? Un 20% de les dones poden arribar a patir depressió quan arriba la menopausa. És així?
Bueno, tinguent en compte que la població general és entorn en dones és entorn al 10%, doncs estem parlant del doble. Mm. Aviam, són percentatges que s'han d'agafar amb pinces, perquè com s'ha fet, no? Ha sigut la dona que ho ha reportat, s'ha fet una entrevista clínica amb un psiquiatre o amb algun professional de la salut mental. Clar, són personatges, penso, que està sobreestimat, que probablement pot presentar
alguna sintomatologia. Qui és que no presenta doncs algun símptoma afectiu, no? Ja no en aquest període, sinó en qualsevol període de la vida. Jo penso que està sobreestimat.
Yeah. Estem parlant també de la relació entre empresa i aquest període de la, que afecta la, a la vida de les dones. Creu que les empreses estan preparades per entendre, donar suport a les dones en aquesta etapa, o encara hi ha molta desinformació? Com ho veu vostè?
Home, jo penso que la desinformació és en la població general, eh? Yeah. I que a vegades doncs, se n'ha fet un ús molt comercial d'aquest període de temps, no? Yeah. I que s'ha, diguem-ne, alarmat, no? En societats, per exemple, doncs, que es valora molt, no? L'expertesa, no? De les seves, de, en aquest cas, dels seus professionals, és una època de, que al contrari, no? Que t'arriba un reconeixement, no? No? I que en lloc, no, doncs de potser relegar-te, no, doncs poder, no, identificar en quines àrees, no, doncs d'expertesa d'aquella persona, doncs al contrari, és un mas, no, per la, és un per l'empresa.
I en tot cas sempre cal poder en aquest moment de la vida important per una dona també demanar el suport i l'ajut d'un metge, no, doctora, ja per acabar pràcticament.
Bueno, en el cas doncs, que sí que realment doncs, hi hagi una afectació de la funcionalitat del dia a dia degut a aquesta sintomatologia, sí que doncs, és bo consultar, no? Consultar perquè moltes vegades doncs, pot ser que amb poques indicacions doncs, aconseguim molta millora, no? I
és molt important.
I benestar.
Molt bé, doctora Gemma Barramon, psiquiatra de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Gràcies per atendre's. Bona tarda i que vagi molt bé, eh?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Aquí no res, a les 3 de la tarda i 5 minuts començarà Esports Cope, amb una agenda carregadíssima de notícies, i el divendres parlàvem d'un nom propi, que era Joan Garcia, i el dilluns tornem a parlar de Joan Garcia.
Sí.
Ja hi ha fumata? Com...
No hi ha fumata. No crec que trigui gaire en arribar.
No hi haurà culebrot, doncs.
No, jo crec que no, que aquesta setmana hem de sortir de dubtes, però continuem pendents d'aquesta decisió final del porter de l'Espanyol. El jugador està contemplant l'oferta del Barça, que sembla que és la proposta que guanya en terç. Amb el jugador ja estaria tot acordat, però falta que Joan Garcia dongui el sí definitiu. El Barça està molt optimista sobre el fet de poder incorporar a la seva disciplina el porter de l'Espanyol, però, insisteixo, falta que el jugador comuniqui quina és la seva decisió final. Durant el cap de setmana tenim a Ter Stegen concentrat amb la selecció alemanya per jugar semifinals de la Nations League, aquest Alemanya-Portugal, que ell ha dit allà de forma molt clara que ell és porter del Barça, que pensa estar al Barça la propera temporada i que a dia d'avui, que ell sàpiga, la seva competència és Iñaki Peña. Ter Stegen i Iñaki Peña són els dos futbolistes que a dia d'avui tenen contracte amb el club. També parlarem molt avui de la figura de Luis Enrique. Ha guanyat per fi el PSG la Champions, una final amb clar color parisí, 5-0 a l'Inter, no hi va haver final, els francesos molt superiors. Parlarem del tema esportiu i també dels gravíssims disturbis que s'han produït a París a les últimes hores arrel de les celebracions pel títol de la Champions per part del PSG. També en bàsquet comencen els play-offs pel títol, avui arrenquen els quarts de final, la penya, el Joventut, juga a la pista del Tenerife, també ha estat un gran cap de setmana de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, amb èxit de públic i victòria ahir al Gran Premi d'Espanya per Piastri. El Giro l'ha acabat guanyant Simon Yates després d'una etapa espectacular el passat dissabte. Roland Garros, ja tenim Alcaraz als quarts de final de la competició després de derrotar ahir a Shelton. Demà juga quarts de final contra un altre nord-americà, Tommy Paul.
Doncs més esport, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan, que vagi bé.
Gràcies, fins ara.
D'aquí uns segons arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda i ens seguirem explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.